L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, dilluns 22 de febrer. L'actualitat d'avui ve marcada per les manifestacions. D'una banda, les que el passat dissabte els pagesos van portar a terme a Barcelona i d'altra, la que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha preparat per al dia 30 de maig. Aquestes i d'altres notícies són els temes que avui els proposem des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, comencem. Unes 5.000 persones, segons l'organització, i 3.000, segons la Guàrdia Urbana, es manifestaven el dissabte al migdia pels carrers de Barcelona per reclamar a la Generalitat i al govern espanyol mesures urgents per fer front a la profunda crisi que pateix el sector agrari. També denuncien els abusos de les grans distribuïdores que imposen preus ruïnosos als productors i a la vegada marquen marges abusius per al consumidor. Per això, entre les seves reivindicacions hi ha la de reclamar una nova legislació de comerç agroalimentari que garanteixi transparència al mercat. La mobilització finalitzava a la plaça Sant Jaume amb la intervenció dels representants agraris d'arreu del territori, tal com ens amplia en la següent crònica Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
L'organització assegura que la protesta va ser la més important que s'ha fet a Barcelona des de l'any 2000 pel que fa a l'assistència de pagesos i pageses de tots els sectors agrícoles, ramaders i forestalistes d'arreu de Catalunya. La manifestació precedeix el debat monogràfic que se celebrarà d'aquí a unes setmanes al Parlament per discutir l'actual situació del sector agrari. Recordem que la manifestació va estar organitzada pels sindicats agraris Asaja i també Unió de Pagesos. Aquest últim sindicat, Unió de Pagesos, denuncia que la Generalitat i el govern espanyol es mantenen impassibles davant el fet que, en el marc de la crisi, s'han agreujat els abusos de la gran distribució i del sector de l'agroindústria sobre els productors agraris, els quals imposen preus baixos i marges abusius. Segons el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, la situació ha arribat a tal extrem que les conseqüències poden ser irreparables per a la pagesia catalana si els dos governs no reaccionen. Una de les conseqüències més significatives és la pèrdua del 43% de la renda agrària des del 2001 fins ara. Volem reclamar dignitat, assenyalava Cavall. Els governs estan per prendre decisions i fer propostes, afegia. L'escoltem.
Volem continuar reclamant dignitat, que volem continuar fent de pagès a casa nostra, i és això el que acabem demanant, que és una cosa tan senzilla com aquesta, i que volem respostes de qui li acaba pertocant. I en aquest cas, els governs hi acaben siguent per això, que acaben siguent per prendre decisions i fer propostes.
Per la seva banda, el líder de l'Associació d'Empresaris Agraris de Lleida i l'Associació Agrària de Joves Agricultors, Asaja, Pere Roquer, explicava que els pagesos comencen a patir gana per la crisi.
Estem en una crisi econòmica a nivell global, però nosaltres la pagesia fa molts anys que l'estem arrastrant i, evidentment, aquests dos últims anys han sigut penosos. Des del sector de la ramaderia, el sector de la fruita, el sector de l'oli, el sector de les cebes, i és evident que en aquests moments el que s'ha de fer és sortir al carrer. Entenem que molta gent igual no es cregui de que per què es fa, però es fa realment perquè comencem a patir gana.
Aquesta manifestació dels pagesos i ramaders catalans, que va convocar unes 5.000 persones, com hem dit, segons l'organització, o 3.000 segons la Guàrdia Urbana, sortia a 11:45 del passat dissabte del portal de l'Àngel per arribar finalment a la plaça de Sant Jaume. La manifestació va servir també per exposar altres reivindicacions relacionades directa o indirectament amb la pagesia i la ramaderia. Es van veure, per exemple, nombrosos cartells contra el cementiri nuclear, la instal·lació de la qual, Ascó, és un dels municipis finalistes per tal d'acollir-lo.
Gràcies, Josep. De fet, les manifestacions no finalitzen aquí, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre demana a totes les organitzacions, entitats i a la societat civil el màxim recolzament en la primera gran manifestació de l'any que s'ha convocat a Barcelona per al dia 30 de maig, amb l'objectiu de fer sentir a tot Catalunya les problemàtiques del territori. Més enllà de la denúncia dels perills que corren el riu i el delta, des de la Plataforma ebrenca volen visualitzar i denunciar agressions, com el cementiri nuclear solar o la implantació eòlica massiva, que recau de nou a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre demana que la concentració sigui una gran festa per fer sentir la veu més enllà del territori i perquè també es desperti l'atenció de la Unió Europea. La desena Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre concloïa el passat dissabte al vespre a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa amb la convocatòria de la primera gran mobilització de l'any, que tant de temps fa que s'anuncia. Serà el dia 30 de maig i a la ciutat de Barcelona, amb l'objectiu que els problemes del territori, els del riu i també les amenaces eòliques i nuclears es coneguin a tot el país. La plataforma ebrenca fa 3 mesos que realitza xerrades a diferents poblacions del territori per explicar les seves queixes i denúncies sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. La plataforma detectava molta descoordinació, desinformació, desafecció i desmobilització en la lluita a favor del riu. Manol Tomàs, el seu portaveu, creu que molta gent ha cregut que el perill del PHN ha acabat i demanava el màxim recolzament social perquè la feina de la Plataforma en Defensa de l'Ebre es materialitzi de nou. Les grans mobilitzacions de la plataforma antitrasbassista sempre han tingut grans respostes i han aconseguit frenar i pressionar els governs. Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, anunciava la mobilització del 30 de maig a Barcelona d'aquesta manera.
Establir un pla de treball per anar a Barcelona el 30 de maig, omplir els carrers de Barcelona amb una gran manifestació en la qual el lema central sigui Ebre i Catalunya.
De fet, en aquesta passada assemblea, els portaveus i representants de la plataforma recordaven les denúncies que clamen des de fa mesos en referència als nous plans hidrològics de Conca i, en concret, al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, on no s'especifica encara quins han de ser els cabals mínims de cada tram del riu i que podria posar en perill la conservació del Delta de l'Ebre. També tornaven a insistir que els regadius Xerta, Sénia i Segarra-Garrigues són més que canals de reg, mini-trasbassaments encoberts cap a Castelló i Barcelona. Es tornava a fer palès la decepció de la plataforma amb el govern actual. La lluita iniciada amb el PHN, justament fa 10 anys, es va fer enfront dels dos partits que ocupen ara l'oposició al Congrés i al Parlament. Els canvis de model de desenvolupament que els nous governs prometien per a les Terres de l'Ebre no han arribat. S'ha tornat a viure situacions crítiques amb el decret de sequera de Catalunya des de fa 2 anys. La plataforma de Buda ja no vol cap recolzament polític en la seva lluita. Tot i això, demanen als representants polítics de les Terres de l'Ebre el seu compromís per solucionar els problemes actuals, vagin o no en contra dels seus partits, i també demanaven al govern català que veti qualsevol pla que posi en perill el riu, el Delta i les Terres de l'Ebre. De fet, més enllà de la denúncia dels perills que corren el riu i el delta, des de la plataforma ebrenca també es volen visualitzar i denunciar agressions com el cementiri nuclear o la implantació eòlica massiva. De fet, d'aquest tema anem a parlar i del nou mapa eòlic de Catalunya que delimitarà la ubicació de grans parcs en 8 zones geogràfiques concretes i que no convenç a tot el territori. Petits pobles de la zona de la Segarra, la Conca de Barberà i el sud del Segrià valoren positivament la seva inclusió dins d'aquestes reserves eòliques, tant pel filtre pel qual haurà de passar tot projecte com sobretot per la injecció d'ingressos que comporta. Però en algunes zones no ho veuen tan clar. No hi estan d'acord el Priorat, on ja tenen parcs eòlics, ni l'Alt Empordà, on just al contrari no en tenen cap. Hi ha diversitats d'opinions, però amb un denominador comú a totes les comarques: la falta d'informació. La Terra Alta és una de les zones amb major presència de parcs d'energia eòlica del país. Hi ha construïdes i projectades una desena de centrals eòliques que sumen uns 200 aerogeneradors i que en total generaran uns 1.100 gigawatts per hora d'energia elèctrica, xifra que equival al consum domèstic anual d'un milió de persones. En el nou mapa eòlic hi ha inclosos 4 municipis, Batea, Gandesa, la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs. El president del Consell Comarcal, Àngel Ferràs, criticava que en un projecte d'aquesta envergadura el territori en cap moment hagi estat consultat. L'escoltem.
Jo el que voleria és que una cosa d'esta envergadura, d'esta dimensió, crec que el territori també té alguna cosa a dir, això, no? I en cap moment el territori ha estat ni consultat ni s'ha parlat de res en el territori. Totes aquestes coses no es deuen haver de fer així. Una vegada més, mos tenen exclosos de una problemàtica, que una problemàtica o no problemàtica, però que no, nosaltres no podem ni parlar ni opinar.
D'altra banda, a la comarca de la Ribera d'Ebre, la valoració del mapa eòlic és molt diferent. El president del Consell Comarcal Riberenc, Bernat Pellissa, destacava que la inclusió de dos municipis de la comarca, Ribarroja i Tivissa, no ha estat imposada pel govern, sinó que els dos ajuntaments han mostrat la voluntat i implicació per acollir els parcs eòlics. Segons Pellissa, la Ribera d'Ebre ja s'autodefineix com una comarca productora d'energia.
També fer esment de que les taques aquestes que hi ha a la Ribera d'Ebre no és purament per voluntat de Barcelona, sinó que detrás de tot això hi ha la voluntat i la implicació i la pressió dels alcaldes i dels ajuntaments afectats, entre cometes, perquè han sigut ells els que una mica han proposat que volien aquests parcs eòlics al seu territori, i a partir d'aquí doncs, intentar consensuar beneficis econòmics, intentar consensuar que els llocs de treball que genera la construcció d'aquests parcs eòlics impliquin i beneficin directament a la comarca, no com ha passat amb altres zones que hi ha hagut construccions de parcs eòlics i que pràcticament el 95% de la mà d'obra han vingut des de fora. Sí que des d'aquí del Consell Comarcal demanem que aquestes xifres s'invertissin, que l'afectació positiva recaigui sobretot al territori.
La falta d'informació per part del govern i que molts municipis ho hagin hagut de saber pels mitjans de comunicació és la principal queixa de tot el territori. La Generalitat enviava als ajuntaments inclosos en aquestes zones la seva proposta perquè hi donin el vistiplau o formulin al·legacions. Però el marge de resposta de 10 dies és un període molt curt i més quan no hi ha hagut una consulta prèvia. De fet, en relació a aquesta notícia, la plataforma de la Terra Alta creu que el mapa eòlic demostra que el govern treballa per i per a les empreses. També la diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Marta Cid, demanava a la Conselleria d'Economia que recondueixi la situació i busqui el consens amb les zones de desenvolupament prioritàries. La plataforma en defensa de la Terra Alta valorava negativament la proposta de zones susceptibles d'implantar-se energia eòlica feta pel govern. Tot i que a la Terra Alta es proposen 4 municipis, tal com abans esmentàvem, Gandesa, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Batea. El portaveu de la plataforma, Xus Carbó, recordava que als 9 projectes s'hi ha de sumar tots els que hi han en marxa i tramitar-se en aquests moments. Josep Roig ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio.
Efectivament, Carbó creu que la proposta del govern dinamita el que quedava de participació ciutadana a l'hora de plantejar un model econòmic al territori. A més, assegurava que és una demostració cínica que el govern treballa per i per a les empreses del sector. L'escoltem.
Bé, des de la plataforma fem una valoració molt negativa, perquè a més de no resoldre cap mena de tema de consens d'implantació eòlica, no resoldre tampoc la repartició territorial, el que és la implantació eòlica. De fet, per a nosaltres dinamite el que quedava de participació ciutadana a l'hora de plantejar qualsevol model econòmic en un territori. És a dir, aquest nou decret és una demostració molt cínica de que el govern treballa per i per a les empreses, donat que l'únic que fa és aplanar completament qualsevol oposició. És a dir, donar un termini de 10 dies a un ajuntament i limitar-ho només als ajuntaments, quan ja estan dient que no serà ni vinculant ni res, doncs ho veiem molt greu de tema democràtic i de model energètic també.
Carbó valorava negativament, com escoltem, aquesta proposta de zones susceptibles d'implantar-se energia eòlica feta pel govern. Carbó creu que a les Terres de l'Ebre s'ha perdut d'aquesta manera l'oportunitat de fer una proposta consensuada.
Aquesta valoració és molt fàcil, només cal veure un mapa on s'han implantat aquestes 8 zones prioritàries i on estaven implantant-se la resta de parcs anteriors a les 8 zones. Quan parlen de que això resoldrà un problema de consens i un problema d'implantació, estan dient realment que el que no han pogut fer és fer una implantació com Déu mana amb consens territorial. És a dir, les Terres de l'Ebre sembla que som una mica la cobaia del territori, perquè tot el que s'està fent malament aquí s'està intentant regular o s'està intentant fer millor a altres zones, però en aquesta zona continua el desequilibri territorial i continua la falta de planificació i de consens.
També la diputada ebrenca d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Marta Cid, demanava el passat divendres a la Conselleria d'Economia que recondueixi la situació i busque el consens amb les zones de desenvolupament prioritàries. En un comunicat, Marta Cid lamentava que s'acusi falsament a Esquerra Republicana de Catalunya d'oposar-se al mapa eòlic, quan l'únic que volen els republicans, va dir, és que aquest desplegament es faci amb un consens territorial ampli. En cas contrari, dia Marta Cid, es posa en entredit el seu èxit. Cid apuntava que existia un consens en la necessitat d'aprofitar aquest procés per eliminar conflictes i reconduir aquells projectes inviables. Pensem que s'està perdent una oportunitat d'or per poder-ho fer, constatava.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diumenge 28 de febrer al pavelló Firal d'Amposta, 15a Festa de la Carxofa. Vine a gaudir d'activitats lúdiques, passejos amb carruatges i ponis de la hípica de la Cruz. I, per supost, degustació de diferents plats cuinats amb carxofa. Ah, i recorda, també comencen les setenes jornades gastronòmiques que aniran fins al 28 de març. No hi falteu. El proper diumenge, dia 28 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, vine a gaudir de la diversió i de la gastronomia. 15a Festa de la Carxofa d'Amposta. T'esperem. Organitza l'Ajuntament d'Amposta, àrea de promoció econòmica. Festa de la Carxofa, Amposta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Segueixen amb l'informatiu de Mute. Després d'aquestes notícies d'interès general, anem amb temes municipals. I és que l'àrea d'obres de l'Ajuntament d'Amposta ha invertit en els darrers anys més de 300.000 euros en la millora de la xarxa de pluvials, un fet que fa que la capital del Montsià pugui ara resistir sense gaires problemes inundacions fins a pluviòmetres de 60 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta notícia Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, la darrera Junta de Govern local va adjudicar divendres, dia 12 de febrer, les obres de la segona fase del col·lector de pluvials de la zona dels Giribecs. El projecte de pluvials d'Amposta s'ha executat en dues fases, ja que els problemes que causen les fortes pluges afectaven a les vies principals de la ciutat i a la part baixa d'Amposta, ja que el col·lector principal està ubicat a una zona esportiva i del pavelló Firal. Per tal de solucionar els problemes d'inundacions que es produeixen amb pluges de més de 40 litres per metre quadrat, l'Ajuntament ha realitzat diverses obres al llarg dels carrers principals de la ciutat, on s'han posat reixes per conduir l'aigua dels carrers cap al col·lector i així no es produeixen inundacions de voreres i baixos, tal com explicava el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Pere Vidal.
Des que vam entrar a l'Ajuntament i des que va començar la legislatura, hi ha comportat de moment dues actuacions molt importants, que són, per un costat, anar posant imbornals, reixes per totes els punts intermigios per on va baixant l'aigua, fins al pavelló. N'hem posat a l'Avinguda de la Ràpita, n'hem posat a l'Avinguda Santa Bàrbara. També és important tindre clar que els pluvials que van a l'Avinguda Santa Bàrbara acaben al canal en anterioritat i, per tant, no mos acaben baixant al pavelló de Fires. I tot això ha sigut una sèrie d'actuacions que s'han anat fent per intercedir quan l'aigua baixa pels carrers i, per tant, que els ciutadans, quan hi ha una determinada pluviometria, puguen circular pels carrers sense mullar-se els peus, en definitiva. Certament, en una segona possibilitat, que és un segon objectiu, que és que no s'inunden baixos ni que entre l'aigua als aparcaments.
A més, en una primera fase de les obres, aprofitant la urbanització del passeig del canal marítim, es van invertir 230.000 euros en la instal·lació de dos tubs d'un metre de diàmetre cadascun. D'aquesta manera, les aigües pluvials es vessen directament al canal. La segona fase té un pressupost de 110.000 euros i consistirà en la construcció d'una estació de bombeig que serà capaç de llançar al canal 2 metres cúbics d'aigua per segon. Juntament a les dues bombes d'aigua s'instal·larà també un grup electrogen que en garantitzi el funcionament en cas de fallida de corrent elèctric. El regidor d'Obres i Urbanisme, Pere Vidal, ha explicat que amb aquesta segona fase de les obres complementen un pla estratègic per poder absorbir pluviometries de fins a 60 litres per metre quadrat. Vidal va afegir que són conscients de que són obres que no es valoren directament perquè queden soterrades, però que resulten molt importants per al dia a dia dels ciutadans.
Els temes culturals captaran seguidament l'interès del nostre temps de notícies i és que la Societat Musical Espiga d'Or de Deltebre comença avui la Setmana Cultural. Lluïsa Bertomeu ens en dona més informació des de Ràdio Delta.
Des d'avui fins al dissabte tindrà lloc la primera Setmana Cultural de la Societat Musical Espiga d'Or de Deltebre. Cada dia hi ha previst un acte diferent, entre els quals trobem un taller d'educació corporal, d'instruments reciclats, informàtica musical, de percussió, un taller de musical d'improvisació, a més d'una audició de l'aula de saxo i adults. Totes les activitats que tindran lloc a l'escola són gratuïtes i s'adrecen tant a alumnes com a amics i familiars. Així ho explica el president de l'Espiga d'Or, Eleuteri Fang.
Per primera vegada fem una setmana cultural per iniciativa del claustre de professors. És per donar més activitat a l'escola i per donar al·licient als alumnes. Se fa adreçat a tots els alumnes i també es convida la gent per a que aprofite si vol vindre i que conegui la nostra escola.
Per començar la Setmana Cultural de l'Espiga d'Or, avui taller d'educació corporal, a les 6 de la tarda per als menuts i a les 8:30 per als adults a càrrec del professor Jordi Fabra.
Gràcies, Lluïsa. Anem a donar compte ara dels carnavals de l'Ametlla de Mar, perquè el poliesportiu va ser l'escenari de l'última desfilada de carnaval amb la participació de tots els concursants disfressats. La música de la xaranga La Farola i Xocolatada per a tots els assistents van formar part de les activitats d'aquest passat cap de setmana a l'Ametlla de Mar. Araceli Domínguez ens en fa un resum en la següent crònica, des de la Cala Ràdio.
Aquest diumenge al poliesportiu Galetet va tenir lloc l'acte d'entrega dels Premis Carnaval 2010 amb una gran assistència de disfresses i de públic. Es clou així el carnaval d'enguany que l'Ametlla celebra amb una setmana de retras per recuperar-nos de les festes de la Candelera. Divendres es va iniciar la disbauxa amb la rua infantil pels carrers que envolten la zona escolar amb les comparses dels alumnes de Seip Sant Jordi i la llar d'infants Xerinola. Dissabte, la primera de les concentracions va ser a l'Ajuntament per assistir a la lectura del testament de Carnestoltes des del balcó de la Casa de la Vila i després es va fer la rua que va finalitzar la plaça Nova amb música de xaranga. Per la nit, la concentració es va fer davant de l'Ajuntament i després la rua es va dirigir al poliesportiu on el carnaval va arribar al seu punt àlgid amb el ball de Carnestoltes i l'actuació del grup La Fundació No Hay Manera. La festa va acabar de matinada amb la discoteca mòbil. Teresa Callau, regidora de festes, feia la valoració d'aquest carnaval a la Cala.
Trobo que la impressió és que ha anat bastant bé. El temps ens ha acompanyat, ha hagut molta afluència de gent als tres actes que han hagut, els tres per quatre, ja vam començar el divendres a la tarda amb els crios de l'escola i després el dissabte a la tarda i el dissabte a la nit i ahir tarda mateix, vull dir, va haver molta gent. Han acabat, la participació ha sigut bastant bona, igual en concursants que en espectanis, que vull dir, gent que ha volgut participar a la rua però no ha volgut concursar, que també vull dir, està molt bé, donem les gràcies per això també. Ens ho ha passat bastant bé, vas veure que hi havia molta alegria, ahir mateix en la xaranga però la gent va ballar moltíssim, va haver molta música, vull dir, i disfressos n'hi van haver de molt originals, vull dir, ja anem una miqueta del de tradicional de sempre, veus que la gent pues, s'ho curra una mica, i després les coreografies, tots els participants, igual els més menudets com els més grans, tots ja porten la seva coreografia preparada.
I els premis per a les disfresses del Carnaval 2010, que es van encarregar d'entregar a la regidora, van ser els següents. En la categoria sènior, premi individual per a Fantasia del Mar, 75 euros més trofeu. El premi parella o trio, per a Vikinga, 150 euros més trofeu. El premi de grup, per a la Ventafocs, 200 euros més trofeu. El premi comparsa, per a los mineros en el Bulli, 250 euros més trofeu. I el premi carrossa, fix de 60 euros per carrossa, 300 euros més trofeu per a Fantasia del Carnaval. En la categoria infantil, el premi individual, que consisteix en regal més trofeu, va ser per als dos participants que van quedar empatats, Petito Feo i la caseta de l'arbre. El premi parella o trio, per al fumar perjudica, també en regal més trofeu. El premi grup va ser per a Circ Antic, amb un berenar més trofeu. I per últim, el premi comparsa de berenar més trofeu per a les damiseles 2010.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Rasmatàs de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
Informa't al Facebook de Crator.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com tots els dilluns, al nostre temps de notícies, també tenim preparada la crònica esportiva. Ens l'explica des de Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com cada dilluns, la recta final d'este temps d'informació la dediquem a la informació esportiva. Repassem la jornada futbolística del passat cap de setmana i aquesta jornada sí, com a mínim pel que fa a les categories més altes, amb força notícies positives en forma de bons resultats. I és que hem de parlar de victòria per destacar la victòria que a domicili aconseguia l'Amposta al camp de la Pobla de Mafumet pel resultat de 2-3. I també de victòria després d'unes jornades de resultats negatius parlem, referint-nos al resultat que la Rapitenca aconseguia jugant com a local al camp de la Devesa davant del Llagostera. En este cas el resultat va ser de 3-0. Tres puntets més que sumen, tant Ampostins com Rapitencs, i ara mateix l'Amposta queda novè a la classificació amb 38 punts, mentre que els Rapitencs abandonen els llocs de descens amb 26 punts, són 17ens. A la primera catalana, també notícies positives per al Tortosa, que aconseguia una victòria de prestigi a domicili al camp de l'Igualada per 1-3, una victòria que situa els tortosins en 15è lloc a la classificació amb 29 punts. I també de victòria hem de parlar per comentar el resultat que el Roqueteng aconseguia en la 21a jornada del campionat de la Territorial Preferent. Jugant com a local, 3-1 va ser el resultat que va tindre el partit que enfrontava els de Roquetes davant del Pubilla Cases. Els de Roquetes, que tot i així continuen a la part baixa de la classificació, són penúltims amb 20 punts. Anem a la primera territorial, també 21a jornada de campionat i els resultats Vilaseca 1 i Comar 1, Torredembarra 0, l'Ampolla 2, Canonja 0, Valls 2, Cambrils 1, La Cava 1, Candesa 1, La Sénia 1, Aldeana 0, Catalònia 1, Hospitalet de l'Infant 2, Remolins Vítem 2, Alcanar 1, Ulldecona 2 i Ascó 1, Redis 1. És líder d'aquest grup 6è de la primera regional, el Remolins Vítem, que té 42 punts, els mateixos que La Cava, que també encapçala la classificació. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, els resultats dels equips d'aquí a les Terres de l'Ebre van ser els següents. Amposta B, 4, Aldeana, 1, Benifallet, 0, Santa Bàrbara, 7, Corbera d'Ebre, 2, Pinell, 1, Deltebre, 3, Vilalba, 0, Horta de Sant Joan, 1, Jesús i Maria, 1, L'Ametlla, 0, Perelló, 2, Mas d'Enverge, 1, Camarles, 2, Olímpic de Mora, 1, Batea, 1 i Rapitenca B, 4, Remolins Vítem B, 0. Líder destacat, el Jesús i Maria, amb 57 punts. Acabarem la repassada amb el grup 19 de la tercera territorial, 20a jornada de campionat i els resultats, Mora la Nova 1, Jesús i Maria 0, Atlas de Tortosa 1, Roquetenc B 2, Benissanet 3, Ulldecona B 1, Campredó 1, Alcanar B 3, Flix 4, Arnes 0, Godall 0, Catalònia B 0, Tivenys 11, Rasquera 0, Tivissa 3, La Fatarella 3 i Torre de l'Espanyol 1, Ginestà 2. És líder el Ginestà, en un triple empat al capdavant de la classificació.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Influència d'aquests vents d'oest o sud-oest que van començar a bufar al llarg del dia d'ahir amb l'arribada d'una primera pertorbació farà que pels propers dies les temperatures no siguin gaire baixes. De fet, aquesta matinada hi ha algunes petites glaçades, bàsicament ubicades a les valls del Pirineu, però a la Catalunya central difícilment arriba a glaçar. Hi ha valors, això sí, freds a prop dels 2, 3, 4 graus i fins i tot a la façana litoral les temperatures no baixen dels 7, 8, 9, 10 graus aproximadament. Avui esperem que els núvols tornin a ser una mica protagonistes. Aquest matí encara hi ha algunes clarianes, cel mig enteranyinat, entelat per núvols prims, però que han d'anar a més i, per tant, a la tarda esperem un cel més tapat, fins i tot amb alguns plogims cap a Ponent i Pirineu Occidental, de neu per sobre dels 1.600 metres, potser en alguns racons del vessant sud del Pirineu Lleidatà, 1.400-1.300 metres, però en conjunt les precipitacions seran febles. Aquesta tendència, insistim, continuarà al llarg dels propers dies, amb el predomini d'aquests vents d'oest més temperats i eixuts, esperem poques precipitacions, sempre doncs, les desfetes de fronts en forma de núvols mitjos, alts, en definitiva prims, i en tot cas serà cap a l'oest, cap al Pirineu Occidental o franja de Ponent que poden arribar alguns plogims. Demà a la tarda en podrien arribar de nous. Poca cosa en general. Dimecres les temperatures podrien baixar una mica amb més clarianes per tornar a pujar de cara a dijous.
Així acabem per part nostra. Res més, els agraïm la confiança que diàriament dipositen a l'informatiu de Mute i ens tornem a trobar demà, a la mateixa hora de sempre i des de la seva municipal.